Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que estiguis amb mi aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. Avui és dijous 9 d'octubre del 2025. Fregant ja els 21 graus a la ciutat de Lleida, ens hem quedat a una mínima de pràcticament 15 graus, a 14,7, una temperatura mínima molt suau per les dates. I avui, doncs, estava revisant, i és el Dia Mundial de la Visió. Tenim un problema amb la miopia i les pantalles i la canalla, això ho sabem. No es fa gran cosa per això, però avui també és el Dia Mundial del Correu, però d'aquell, el de tota la vida, el de fulla de paper, bolígraf i segell. I, escolta, qui ho va provar, aviam, no era immediat, però tenia la seva gràcia. Espera que ara mirava i t'adones de com passa el temps, perquè tinc a l'altre costat de la línia telefònica a l'Antonieta Marvà per parlar d'una nova desfilada solidària, ja saps, en benefici d'alguna associació que ho necessiti, i que per mi és com si ahir parléssim de la darrera que va fer, però ara mirant el calendari va ser a meitat de setembre. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Clar, és que el temps passa volant, però clar, ha hagut de passar temps perquè tu necessites una mica de marge per poder preparar les coses com Déu mana, no?
Sí, la veritat és que sí, però mira, només tenia 3 setmanes, ja tenia alguna cosa lligada, com és el lloc, que era el tenis lleig i tal, però la resta, pues, bueno, ha sigut bastant fàcil perquè la gent és molt compromesa i molt solidària.
Clar.
I això també.
Bueno, mira, què t'explico? Doncs que aquest dissabte, hi haurà un tardeig solidari a benefici de Down Lleida. Tot això, com sempre, està organitzat per l'Antonieta Marvà i t'esperen amb entrada totalment gratuïta i lliure a partir de les 5 de la tarda al tenis Lleida. A més, seguiràs la manera de les darreres vegades, Antonieta. És a dir, tindreu tot un seguit d'activitats durant tota la tarda. Oi?
Correcte, sí, és una mica la segona edició, l'any passat també vaig fer la primera, i realment és un tardeig pensant, doncs, perquè els protagonistes que seran, que tant amb la desfilada, vull dir que serà inclusiva, tant de petits adolescents com dels joves del Down, com doncs, totes les actuacions que hi haurà, doncs, si vols explico una mica, els tallers i tal, pensat doncs, perquè les persones del Down puguin gaudir i passar-s'ho bé, sobretot els joves del Down que s'impliquin molt amb el tardeig.
T'ho dic perquè les activitats o aquestes desfilades solidàries que ha anat organitzant l'Antonieta Marvà han anat evolucionant, s'han anat fent grans, han anat incorporant activitats i per això ara ja no diem desfilada solidària de l'Antonieta Marvà, sinó tardeig solidari a benefici de Down Lleida, perquè si és cert que hi haurà una desfilada, Antonieta, perquè jo crec que això no ho perdràs mai, però
no.
Moltes activitats al voltant també, eh?
Sí, hi ha una desfilada, una de nens, una de nois i una de noies, precisament perquè serà una desfilada inclusiva, perquè ja ho estan esperant de desfilar. Però sí que és cert que el programa, el que és bàsicament, doncs és molt musical, amb una actuació precisament també del grup del Down, l'Urban Dance, que ens faran un número que van estrenar la setmana passada al Port d'Aventura i aquesta setmana ens l'oferiran allà al Tardeig. Després també hi haurà doncs, exhibicions i tallers, un, per exemple, de country, amb el grup Lleida Country, i després de bachata, salsa i quizomba, amb un taller de bachata per part d'una parella que es diuen Nune e Ivan. Després començarem amb molt ritme, amb molta revolució, amb la batucada del grup també Revolta. I també acabarem doncs, amb una actuació, que també en farà alguna per entremig, però serà, podríem dir, la cirereta del pastís. Cantaran doncs, en directe el Juan Antonio Herreros, que és un cantautor, amb el seu grup de verso, que la veritat és que el recomano que vingueu per veure aquest petit concert que ens oferiran, perquè la veritat és que són molt i molt bons. I després ja tindrem, perdona, un DJ, que és el DJ Nocte, que és el que ens farà la música també, a les desfilades.
Sí. Això, com deia, és aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, al Club Tenis Lleida. L'entrada és gratuïta, ho hem explicat moltes vegades, però tornem-hi, Antonieta, perquè si l'entrada és gratuïta, com podem ajudar, en aquest cas, a Down Lleida?
doncs els podem ajudar doncs, comprant tiquets pel sorteig, perquè hi haurà 14 regals, molt variats i molt guais, comprant dos tires per 5 euros, però jo sempre recomano que n'agafin 6 tires per 10 euros. Ah. Llavors, 10 euros tenen més possibilitats.
I tant. No, no, és que a més el problema d'això, bueno, el problema, escolta, beneït problema, és que tu comprant la tira ja estàs ajudant, perquè això va íntegre, cap a Down Lleida.
Tot íntegre,
però és que, íntegre. És que a més resulta que et pot tocar un premi.
Correcte, correcte. Sí, et pot tocar un premi i un bon premi, perquè ja et dic, hi ha veritat de tots, estètics, gastronòmics, vull dir, també entrades de la llotja, que és obsequi també de l'Ajuntament. Que sí, 4 entrades se sortejaran amb lots de 2. Llavors, també, ja et dic, hi ha molta, molta cosa, de diferents estils.
Molt bé. Això té una durada aproximadament de 2 hores, Antonieta?
Bé, poso les 5, de fet, com es donaré el tret de sortida, perquè aquesta vegada presento, aquesta vegada no...
Ah, aquesta ho fas tu,
No, aquesta presento jo. Veu malament, intentaré fer-ho...
Molt bé, ho faràs, Antonieta.
Com pugui. I aleshores donaré el tret de sortida sobre les 5 i quart, vull dir que la gent pot començar a venir abans de les 5 per descomptat, per seure i tal, i més o menys per l'escaleta que tinc, doncs pot durar, doncs, a veure, poso 3 hores, 2 hores, entre 2 hores i mitja, val. 3, clar, hi ha coses, però que es farà, passarà molt ràpid, perquè a l'haver-hi tanta actuació, tant ball i tanta participació per part de tothom, perquè serà un continu, aleshores, no és una cosa que es faci pesat, vull dir. M'entens? Vull dir, serà,
sí.
Serà molt ràpid.
Per això ho dic, que això ha evolucionat. Abans era una desfilada, ara és una tarda, un tardeig, ho has dit perfectament, tardeig solidari, amb moltes activitats, no t'avorreixes mai.
No, a més, la desfilada, que, tal com dèiem abans, serà una desfilada inclusiva, doncs participen doncs, 3 botigues de Lleida, perquè tindrà 3 passes, Montxic, Grelot i Caixer. I després les noies doncs, aniran maquillades i pentinades per Estil Eva, d'aquí Lleida també. I les fotografies per part dels amics de la foto de Lleida.
Doncs això serà aquest dissabte, al Club Tenis Lleida, a partir de les 5 de la tarda aquest dissabte. I és... Tardeig solidari a benefici de Down Lleida, tot això organitzat per l'Antonieta Marvà. Antonieta, com sempre, escolta, la meva enhorabona, que et vagi tot molt bé, que es quedi el tenis Lleida ben petit i que pugueu recaptar molts diners.
Doncs moltíssimes gràcies, jo també. Us convido a tothom a que vingueu, perquè jo crec que passareu una bona tarda.
Clar que sí, Antonieta, gràcies. Anem a mirar ara la previsió meteorològica, que és el que esperem pel que queda de dia i també de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous baixen les temperatures. Màximes de 26 graus a Balaguer, 25 a Lleida i a la Seu d'Urgell, 24 graus a Tàrrega i 19 a Viella. Predomina el cel molt ennuvolat i aquesta tarda no es descarten precipitacions febles del Pirineu. Demà temperatures amb pocs canvis. Màximes de 26 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a la Seu d'Urgell, 24 graus a Tàrrega i 21 a Viella. Demà s'espera un temps més estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolats, amb alguns núvols baixos durant la matinada. Les temperatures nocturnes baixaran lleugerament, 13 graus a la capital, 12 a Tàrrega i 6 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Sí que ens va arribar alguna inestabilitat, per això demà parlarem amb l'Armando Álvarez i vaja, vull dir que tindrem clar que és el que tindrem el cap de setmana, que em sembla que ve algun canvi. De totes maneres, és que ens estem endinsant a la tardor i és el més normal del món, eh?
Nou Parador Gualda. Menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
Venga. dia que parlem d'animals de companyia ho fem acompanyats de nadons veterinaris. Els trobes al carrer Segrià número 11 i el telèfon 973-266-388, 973-266-388. És una bona manera, de vegades, de fer aquest primer contacte. Escolta'm, que veig el meu gat estrany o el meu gos o no sé què, o ha caigut i pensava que no era res, però veig que va coix. Bueno, llavors te diran si és urgent o no, o si vine corrents o esperem uns dos dies. Tu fes un truc, o si no els visites, carrer Segrià número 11, aquells encantats de que els visitis. Tenen una botiga on hi ha de tot i després la clínica veterinària està tot al mateix lloc. Carrer Segrià número 11. Aquí els estudis sempre ben acompanyats amb la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Mira, anem a parlar un tema que jo crec que hi ha més d'una casa que s'hi han trobat. I jo ho he vist, això, i la veritat és que és difícil d'entomar-ho, i de buscar solució. Parlarem avui dels gossos que aparentment, escolta, bé, conviuen bé, tot normal, però que en presència d'altres gossos es transformen, o sigui, es tornen agressius, es transformen, vaja, vull dir que però aquest gos és un diferent, me l'han canviat, doncs no. I en canvi després, escolta, marxa l'altre gos i el teu queda normal. Normal, ja a casa bé. Ara, quan o sigui, socialitza amb un altre gos, no hi ha manera. I això suposo, Imma, que és un cas que és més comú del que ens pensem.
És molt comú.
No sé si té un origen únic o no, i si el té, com l'hem de tractar,
fer?
No?
Què podem fer, sí. L'agressivitat d'un gos cap a altres gossos és un problema seriós. Però, en la majoria dels casos, es pot millorar amb un enfocament correcte i molta constància. L'important és entendre que no es tracta només d'una mala conducta, sinó d'un comportament que pot tenir causes genètiques de socialització o d'experiències passades dolentes. Mm-hmm. El que has de saber, l'edat no és una barrera. Encara que la socialització primerenca ajuda, els gossos adults continuen aprenent tota la vida gràcies a la neuroplasticitat. Val. No és màgia, és entrenament. Es tracta de canviar associacions negatives per a positives i ensenyar respostes alternatives. La seguretat és el primer pas. Mentre es treballa, cal prevenir incidents. La distància adequada amb altres gossos, portar morrió, el control de l'entorn, diguéssim. Estratègia general. Primer, avaluació professional. Un etòleg o un ensinistrador especialitzat en conducta agressiva te dissenyarà un pla adaptat al teu gos. Després, de sensibilització i contracondicionament. Són paraules molt rebuscades, ja ho sé, però es diu així.
Ja, però és que t'ho
explico.
Això us n'aneu a nadon veterinaris, que resegria número 11, i tranquils que t'ho diran de manera planera. Per
lo que significa això tan tècnic és exposar el teu gos a altres gossos a una distància on no reaccioni, associant la seva presència amb premis o amb joc. Reforç de conductes calmades. Has de premiar el gos quan està relaxat i s'apropa a un altre gos. Això li va fent que es vagi calmant a poc a poc. Després, el control de l'entorn és molt important. Evitar situacions que no el sobrepassin. Nosaltres això tenim que estar pendents. De qui ve, de a quina hora el traiem, de per on el traiem. Després, expectatives realistes.
Ah.
L'objectiu inicial sol ser reduir la intensitat i la freqüència de les reaccions agressives.
Clar.
No convertir-ho en un gos supersociable de la nit al dia.
És que, clar, això no passarà. O sigui, no, ja t'ho dic ara, no et desanimo, però això no passarà. No passa ni en persones, vull dir que no... no
o sigui,
no.
Siguem realistes també, que té solució, sí. Ara, hem de pensar que
poc
no
a
és...
poc.
Sí.
A veure, la vida tot és molt poc... Tot és lent, tot s'ha de treballar.
I el que tenim que tindre clar és això, que l'objectiu és reduir la intensitat i la freqüència d'aquestes reaccions. En alguns casos, el gos podrà conviure amb uns altres. En uns altres, simplement tolerar els altres gossos sense conflicte, que ja és molt.
Mm-hmm.
El progrés pot mesurar-se en setmanes o mesos, segons la història i el compromís en el treball diari i la història d'aquell gos, clar. Ara, anem al pràctic.
Aquí, a veure.
Sí, te dono una sèrie d'exercicis per iniciar que pots aplicar amb el teu gos agressiu.
A veure.
La distància de seguretat més un premi. L'objectiu, que el gos associï la presència d'altres gossos amb una cosa positiva. Cada vegada que vegi un gos que s'apropi o a l'altra acera, o tu tranquil·lament li dones un premi. Un premi de gos, a poder ser.
Això no m'he de dir que... Clar, no, i a més ja n'hi ha d'especials que els hi agraden molt i no són contraproduents per la salut.
Exacte. Ah. I després... Que et miri i que tingui contacte visual voluntari amb tu. L'objectiu és que el teu gos et busqui a tu en comptes de fixar-se en un altre gos. Com ho farà això? Perquè sap que té un premi. Veurà un gos i directament et mirarà tu, premi. I així desviem l'atenció amb naltres i no al conflicte. Després, caminar junt. Objectiu, mantenir-ho enfocat i baix control durant els passejos, no d'aquells que s'allarguen, sabeu aquestes corretges que van caminant i van deixant... No, això no serveix pels gossos agressius.
No, i a més n'hi ha de 4, 5, 8 i 10 metres. Eh?
Això no serveix amb els gossos agressius, amb uns altres gossos. Ha de ser una corretja curta. Portar-los sense tensió, evidentment. Camina i fem el que acabo de dir, el premiem quan veiem un gos que s'està apropant, però amb aquelles corretges que el gos fa el que vol, no. Allò no serveix per un gos agressiu. I després teniu que fer-li entendre el anem per canviar de direcció.
Val.
L'objectiu és evitar enfrontaments i treure el gos de la situació abans de que reaccioni. Quan diem anem, vol dir girar 180 graus.
Ah, vale.
Vale? Tenim que ensenyar...
Clar, això primer... no ho aprendre el primer dia, encara.
No, i ho fem sense gos al davant i sense res. Primer l'hem d'ensenyar a aquell gos, que és anem, i és girar 180 graus. I després ja... el premi, que et miri a tu, però ja que són molt, molt, molt agressius i el primer és anem i girar. Després, consells claus, que això t'ho dic però no cal que t'ho digui, és que utilitzar morrió, evidentment. Tens que fer sessions curtes i positives. Les coses que acabo de dir no és un passeig de 3 hores i a veure si ens creuem amb 30 gossos.
Clar.
No. És curt i que ell entengui que són coses positives. Després, si ho necessites, hi ha professionals, igual que jo sóc de gat, hi ha molts que són de gos, i t'ensenyaran i te donaran consells perquè ho puguis fer d'una manera adequada i sense córrer. I sobretot treballa l'esforç positiu. Això és molt, molt, molt important. No tens que ficar-te nerviós ni cridar al gos, perquè llavors fem tot el contrari, que la gent és el que normalment fa, se fica nerviosa, comença a estirar el gos, a cridar-lo. No, això s'ha d'acabar.
Ja veieu que és una cursa de fons, això, eh?
Sí, això s'ha d'acabar perquè ell relaciona gos amb que aquesta dona o aquest home se'n fica tens, m'estira, el gos és dolent. Creuar-me amb una... Són relacions que llavors és canviar això de base i després fer tot el de més.
Clar.
I això és un gos molt, molt agressiu, que no podem amb ell, has d'anar a un professional.
Clar. No, aviam, sempre arribem a unes conclusions semblants. És ves a qui hi entén, ves a qui hi entén. Fuig, jo no dic que no ho miris, però fuig dels consells que t'arriben per internet, per amics, que t'ho poden dir amb escolta, t'ho poden dir amb la millor intenció del món, eh? Mira, fes això, que això em va funcionar. Perquè això ho fem tots. Si nosaltres hem passat pel problema i hem trobat una solució que ens ha funcionat, doncs la compartim, i això està molt bé, eh? Però, escolta, jo en aquests casos sempre aniria a buscar primer una persona que ja entengui, que identifiqui tot el problema, que m'expliqui què està passant, què puc anar fent, i llavors, escolta, a la millor pots incorporar algun consell que s'adequi al que ja t'han dit que has de fer, eh? i després paciència. Hi ha moltes vegades, moltes coses que parlem amb la Imma Sabater, si us fixeu, que són de paciència.
Molta.
Moltes,
gairebé
moltíssimes.
Totes. Quan són de comportament, sí, quan és de comportament, gairebé totes.
Sí, paciència i tranquils, i quan al principi sembla que no, però quan ja te n'adonaràs, caram, sí que ha millorat això. Doncs mira, veus?
Perquè
poc
saps
a poc
què passa, Ricard? Que és un canvi de rutina també per nosaltres.
Sí, clar, 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 clar.
Això és el que costa més.
Clar. Sí, és que estic aquí acostumat a fer-ho així. Ja?
Clar, pues, perquè pues jo no. Aquí t'ho dic molt ràpid i tu te trobes al carrer amb el teu gos, que li ve un gos per l'altre costat, que comença a tirar, que se'l vol menjar. Que, clar, és difícil mantindre tan calma.
Totalment. I aquí ve també, no ve el cas això que et diré ara, però aquella pregunta que sempre diem que hem de respondre, una de les que hem de respondre abans de comprar o adoptar un animal. És a dir, que físicament el puguem dominar. Perquè, clar, si enviem el nostre fill o filla de 12 anys a passejar amb un gos
pastor
que
quasi sí,
és tan alt com ells, si pega una estirada sortirà el nen darrere.
Clar, no és el mateix un gos agressiu, un chihuahua, amb uns
clar
altres gossos, que un gran danès.
No, perquè els gossos, quan es posen nerviosos i tensos, tenen molta força.
Sí.
Llavors, ull amb això, controlem-ho des del principi i que tinguem un gos de la mida adequada que puguem controlar, també.
Correcte.
Que si no pot ser un trauma per nosaltres, pel gos, i sortir a passejar es convertirà en un trauma i clar, sortir a passejar s'ha de fer. Per tant,
sí,
quan abans ho identifiquem millor.
I tampoc
millor,
es tracta de sortir a les 2 de la matinada
no,
clar, veure ningú, això, clar, això no és la solució.
No, perquè a més, jo suposo que al llarg del dia les coses van canviant, però la primera passejada coincideix molta gent, eh?
Clar.
Entre 6 i 8 del matí
sí,
és
sí,
la primera.
I la última de la nit també normalment.
També. Després, durant el dia, la gent fan el que poden.
Sí.
Però aquestes últimes es coincideix molt. I a més, és que el gos ja s'ha acostumat i ho necessita també. Vull dir que és que va així, això. Molt bé, Imma Sabater, doncs escolta, des de Anadon Veterinaris, grans consells, com sempre, si teniu qualsevol consulta, carrer Segrià número 11 o 973-266-388. Imma Sabater, bona setmana.
Gràcies.
Gràcies, i mira, nosaltres ara farem una pausa i de seguida parlarem amb la comissària de l'exposició de naufragis del CaixaForum perquè ens expliqui a fons, escolta, com han pensat aquesta exposició i què hi trobarem.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Oye, ¿con qué has soñado esta noche? Con abrir mi propia taberna, viajar por la Patagonia un mes, aprender a hacer surf y a tejer y con no volver a madrugar.
Tú has soñado con Eurodreams porque ahora sortean un premio extraordinario de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que toque.
Vas a tener razón, ¿eh? Porque también he soñado con estudiar ilustración y con aprender chino en China.
Te lo digo yo, Eurodreams y su premio extraordinario. Vamos ya a jugarlo, que es por tiempo limitado.
Juega a Eurodreams y vive tu sueño extraordinario. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh,
te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cope Lleida.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero.
Ja saps que fa uns dies es va inaugurar al Caixa Fòrum la nova exposició que ens ha d'acompanyar aquests propers 3-4 mesos. I mira, avui el que farem és un viatge fascinant sota les aigües cap al museu més gran del món, el mar. És un espai que guarda silenciosament milions de secrets de la nostra història. Precisament com et deia, l'exposició actual del Caixa Fòrum, Naufragis, arqueologia submergida, és fruit de la col·laboració amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Ens obre una finestra a aquest patrimoni submergit, més enllà del mite del tresor. L'arqueologia subaquàtica recupera autèntiques càpsules del temps, vaixells enfonsats i objectes que ens parlen de comerç, conflictes, vida a bord i tecnologia d'èpoques passades, des dels grecs i romans fins a l'era moderna. Per endinsar-nos en aquesta apassionant disciplina i en l'exposició, doncs tenim amb nosaltres a la persona que millor ens pot guiar. Ella és llicenciada en Història, màster en Arqueologia Nàutica i des del 2019 és la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Ha dirigit nombroses excavacions, inclosa l'actual del derelicte d'Illes Formigues 2. És autora de treballs científics i divulgació i, a més, és la comissària d'aquesta exposició, amb una trajectòria que combina la formació científica amb la professional marítima i de busseig. Ningú millor que la Ruth Geli per guiar-nos. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs tenim en marxa ja Naufragis, arqueologia submergida al Caixa Fòrum. Com ens explicava fa unes setmanes la Maribel, és una exposició itinerant que ja l'heu tingut doncs, amb un altre Caixa Fòrum i que ara arriba a Lleida. Què tenen els naufragis, Ruth, que els converteix en testimonis tan excepcionals i una font d'informació tan valuosa en comparació amb un jaciment terrestre?
Doncs mira, els naufragis, els derelictes, no? Que és aquesta paraula que ens parla de les restes d'un vaixell enfonsat o del seu, o del seu carregament. Són càpsules tancades, són càpsules, són com instantànies d'un moment precís, històric, que ens expliquen no només la tècnica, per exemple, la tecnologia coneguda fins al moment, com es construïen els vaixells, com era aquella gent que viatjava en aquells vaixells. Ens parlen també del port d'origen, del port de destí, ens parlen de comerç, ens parlen de cultura i, a més, tenim la gran excepcionalitat que el mar, no només el mar, és l'aigua. L'aigua és un gran preservador d'aquest patrimoni perquè és un medi anaeròbic en el qual els microorganismes que podreixen materials com aquells de naturalesa orgànica, que en contextos terrestres no se'ns conserven, doncs sota l'aigua se'ns poden conservar. I podem preservar doncs, materials que en d'altres jaciments són impossibles. I això és una mica doncs, el que veurà l'espectador que visiti doncs, aquesta exposició.
Mm-hmm. Dirigeixes el Centre d'Arqueològica Subaquàtica de Catalunya. Has estat al capdavant de moltes excavacions, com aquest que dèiem d'Illes Formigues 2. Escolta, com és el dia a dia o els reptes principals d'una arqueòloga sota l'aigua? Perquè, clar, el terrestre més o menys ho tenim apamat. Des d'arribar i fer. Paro quan vull... Però, clar, el sota l'aigua suposo que té reptes diferents, eh?
Sota l'aigua és diferent. Nosaltres sempre diem que nosaltres som arqueòlegs. L'únic que fem és doncs, treballar en un medi diferent. I un medi que a molta gent li pot semblar que és inhòspit, per nosaltres és el contrari, ens beneficiem d'aquest medi. Llavors, el nostre dia a dia sí que és una mica diferent, combinem doncs, la tècnica de la immersió, tenim uns coneixements, unes titulacions, habitualment treballem en el medi marítim, però també treballem en aigües interiors, treballem en llacs, en rius i fins i tot en nivells freàtics, en contextos semiterrestres, humits. Llavors, mira, vam acabar la campanya el mes d'agost d'excavacions que desenvolupem des de la institució que represento, treballem doncs, els mesos que podem preveure tenir més bona preparació previsió meteorològica, perquè això fa que aprofitem molt més el treball de camp. I llavors sortim al matí, quan estem en medi marítim, sortim amb el vaixell, naveguem fins al jaciment, llavors ens situem a sobre per poder treballar i comencem els torns de treball. Llavors, en funció de la fondària, podem estar més temps, menys temps, tenim més consum d'aire, menys consum d'aire, es programa cada intervenció en cada jaciment específic i llavors el que fem és com els arqueòlegs terrestres. Baixem, ens submergim, arribem al jaciment, excavem, no excavem, evidentment, amb pales i carretons, seria inviable, treballem amb una mena d'aspiradors sota aigua que succionen, aspiren la sorra, el que pugui estar cobrint aquests jaciments, els anem destapant, anem registrant i només extraiem allò que té risc d'espoli, risc de desaparèixer per actes no només antròpics, sinó també naturals, o té un gran interès científic o de socialització. La resta ho tornem, un cop documentat, a cobrir i ho deixem a sota de l'aigua.
Ah, caram.
Sí, la Convenció de la UNESCO, de fet, sobre la protecció del patrimoni arqueològic, el patrimoni cultural subaquàtic, diu que es prioritza la conservació in situ i que hem d'actuar seguint aquesta premissa de deixar in situ tot allò que podem.
Aviam, al final, suposo que hi ha moments de tot, com tota la feina. Vull dir, a mi m'encanta treballar a la ràdio, però hi ha dies que es fa més pesat que d'altres. Però m'estic imaginant una situació idíl·lica i romàntica, si vol, Ruth, de com bé ens deies, no? En lloc d'ampales, amb aspiradors, trobar una peça o alguna cosa que creies que estava allí però que no ho sabies ben bé i l'acabes trobant. Ha de ser un moment màgic, però que a més envoltat de que estàs sota l'aigua, tens aquell silenci, aquella individualitat, no? Que estàs tu sola allí. No sé si t'ha passat aquesta situació.
És una sensació, és veritat que està sota l'aigua, molt diferent al medi aeròbic. El que passa és que precisament a l'exposició en parlem, diem un món no tan silenciós. Mm. La gent s'imagina que sota l'aigua és un món silenciós, però no ho és gens. Sota l'aigua penseu que el so es condueix 5 vegades més ràpid que en medi aeri, també depèn també de la salinitat, de la temperatura de l'aigua, però a més nosaltres parlem molt a sota aigua, parlem, n'hi ha que canten, ens comuniquem, tenim el so constant de la nostra respiració, quan exhalem l'aire pel respirador. I precisament a l'exposició, tot això s'explica amb un projecte de mediació que explica com treballem, inclòs en l'exposició, els arqueòlegs subaquàtics, i expliquem conceptes com aquest tema del so, expliquem, per exemple, la pèrdua de color. Sota l'aigua perdem els colors. Com a més fondària, menys penetra la llum, anem perdent primer els colors d'espectre càlid, fins que arriba un moment a certa fondària que ho veiem tot de color blau. Llavors apliquem sistemes de correcció de color. O, per exemple, ho veiem tot un terç més gran i un quart més a prop. Doncs a l'exposició expliquem, a banda del so, tots aquests conceptes, com és el medi subaquàtic, i a més, hi ha una artista sonora, la Clara Aguilar, que se li ha encarregat per aquesta exposició idear una banda sonora, que a més s'ha fet específica per cada CaixaForum. I llavors aquí a Lleida l'ha compost directament per aquest CaixaForum, l'ha adaptat, i ens ha gravat fins i tot a nosaltres sota l'aigua, amb els sons que fem, com parlem, com ens comuniquem, les eines, la respiració, i a més ha fet també una composició que acompanya l'espectador i ajuda a que es senti realment com un arqueòleg subaquàtic.
Que bé. Parlant de l'exposició, una de les idees que suposo voleu transmetre és trencar aquesta idea del tresor i de l'espoli, no? El gran públic, no sé si ho acaba d'entendre, però crec que mig ho has explicat, quina és la principal diferència entre l'arqueologia subaquàtica professional i el que s'anomena caça tresors, que potser són els que coneixem més per les pel·lícules.
Sí, hi ha una visió més molt idealitzada del que és l'arqueologia subaquàtica, amb el vaixell pirata, amb el cofre ple de monedes, de tresors. Sí. I realment el tresor és la història que ens expliquen, els materials, els objectes, i pròpiament el que volem és desmuntar aquest mite del tresor, perquè aquest patrimoni, això és de tots, no és d'una persona que l'agafa, que se'l queda per si o que en vol treure un rèdit econòmic. Hem tingut casos d'espoli, de fet se'n presenta un al final de l'exposició, amb l'apartat Un patrimoni a protegir. Es parla d'un cas molt mediàtic que va ser ja, crec que va ser el 2011, el cas d'aquesta empresa caça tresors, la Odyssey Marine Exploration americana. i presentem doncs, aquests actes d'espoli com un dels principals problemes que tenim doncs, per protegir aquest patrimoni, que al final és això, és de tots.
Quants objectes trobarem a l'exposició?
Uns 130 objectes originals, però llavors, a més, compta amb rèpliques, amb escenografies, amb restitucions en 3D i molts elements que ajuden al visitant doncs, a la comprensió.
Ara ve la pregunta més complicada, Ruth. De tots aquests objectes, amb quin et quedes?
És molt difícil. Puc dir dos o tres?
Sí, evidentment, però vull dir que suposo que cadascú té una història al darrere. Clar.
Sí, a veure, a mi particularment m'agrada molt una peça que és un taló de sabata de cuir, que a més porta una protecció, un revestiment en plom. És una sabata que vam extreure d'un derelicte al Deltebre 1, un vaixell anglès que s'enfonsa en context de la Guerra del Francès al Delta de l'Ebre. És un vaixell de transport, porta munició, porta per trets militars. Uh-huh. I aquesta sabata és de la persona encarregada d'entrar als pallols de la pólvora, als magatzems de la pólvora, perquè la sola anava fixada amb claus de ferro. Si aquest ferro percutia amb un altre ferro, feia guspira. Uh-huh. Podia encendre la pólvora. Doncs particularment m'agrada molt aquesta sabata, però llavors també hi ha altres objectes que s'expliquen al Laboratori de Conservació i Restauració, com un pal de cabana, neolític, del jaciment neolític de la Draga, a l'estany de Banyoles, que té 7.000 anys. Caram. Un pal de 7.000 anys conservat.
És curiós perquè els que no hi entenem, sembla que la fusta i l'aigua no s'hagin de portar bé. Per això, abans quan em deies que per preservar-ho ho deixem, m'ha sobtat.
Sí, perquè és com dèiem, l'aigua és un medi anaeròbic en el qual doncs, aquests microorganismes que fora medi aeròbic podreixen aquesta matèria orgànica, no poden viure. Per tant, es preserva o es pot preservar. Quin problema tenim en medi, sobretot marítim? Al mar tenim un cuc xilòfag que es menja la fusta, com indica el nom, que es diu Teredo navalis. El seu nom, de fet, ja ho diu, que perfora els vaixells. Llavors, en medi marítim, si la fusta no queda tapada per sorra, per pedra, per alga, doncs acaba desapareixent per a l'atac d'aquest xilòfag marí. Però si queda coberta per sediment, la preservem. Llavors, en medi lacustre, com el poblat de la Draga, doncs aquest cuc no existeix. I encara els materials orgànics es preserven molt més bé. Parlem de fusta, però també podem parlar de taps de suro de 2.000 anys que tapaven el vi envasat en àmfores. Podem parlar de teixits, podem parlar de fibres vegetals, de cuirs i de tot allò que és orgànic, que extraordinàriament es preserva doncs, en medi aquàtic.
Molt bé. Me'n dius un altre?
Sí, hi ha una peça que és una cargola molt particular localitzada en un vaixell romà, el Colip 4, un vaixell que s'enfonsa entre l'any 78-82, després de Crist, i és una cargola que té una particularitat, que té l'extrem, la punta retallada, i és una botzina de senyals, que a més encara sona. Si tu bufes per aquella cargola, emet una senyal acústica d'una potència considerable i és una botzina de senyals d'un vaixell romà que, a més, té dues petites impromptes de plom d'una fixació amb aquest plom d'una corretja de cuir que devia portar doncs, el mariner penjat.
Doncs la Ruth ens n'ha explicat tres de les més de 130 que trobareu, perquè aquestes que ens has explicat tu estan físicament. Aquesta és la gràcia. Vull dir que al final, fixa't, aquesta que ens acaba de dir té pràcticament 2.000 anys d'història. La major part els haurà passat a sota de l'aigua i ara els tenim al CaixaForum. A mi em fa respecte quan et poses davant d'aquestes peces pensar tota la història que ha passat al seu voltant, no? com l'han trobat, com l'han portat cap aquí, etc. És maco. A més, ho teniu molt ben documentat. Eh? On va passar, l'edat, el context, que és molt maco també saber què estava fent, no?, aquest objecte quan es va esfonsar. Molt bé, Ruth. Escolta, com a comissària, quan una família, una persona visita la vostra exposició, com t'agradaria que sortís? Quina idea t'agradaria que s'endugués de l'exposició?
Doncs m'agradaria que veiés realment el que has dit al principi, que el mar realment, o sota les aigües, s'amaga un patrimoni realment extraordinari i que és de tots i que s'ha de protegir i conservar també entre tots, perquè l'hem de llegar, no?, a les generacions futures.
Molt bé.
Doncs hem parlat amb la comissària de Naufragis, és l'exposició que teniu al Caixa Fòrum, Arqueologia Submergida, ella és la Ruth Geli, i jo crec que ens ho ha explicat també perquè sortim ja corrents i anem a buscar la nostra entrada per veure l'exposició, que ja sabeu que és lliure i gratuïta, simplement has de reservar dia i hora perquè no hi hagi doncs, aglomeració de persones. Ruth, un plaer conèixer-te i gràcies per les explicacions.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20, que demà és divendres ja, i hem de parlar de força activitats de cara al cap de setmana. Bon dijous.